Són les 9. Això vol dir que a aquesta hora, en punt, arrenca la jornada electoral a Catalunya. Obren els col·legis de tot el país, amb 5 milions i mig de catalans electors cridats a votar per escollir els representants més directes, més pròxims, als més de 9.000 regidors dels ajuntaments de cada ciutat, de cada vila i de cada poble de Catalunya. És una cursa que té a veure amb les coses més vitals del nostre dia a dia, el semàfor que no va, la vorera que està escardada, les escombraries, si es recullen o no, la biblioteca, el centre cívic, però que a ningú se li escapa que té una dimensió molt més enllà. A Catalunya, amb immensos interrogants. Per exemple, les capitals del país, començant per Tarragona, Lleida i Girona, serà capaç Esquerra i Junts de mantenir-les, o l'empenta del PSC els les pot arrabassar? En el cas de Girona, fins i tot amb un altre nom en joc, la coalició d'Entorn Cupaire, Guanyem, podria aconseguir una victòria d'aquesta dimensió, aconseguir l'alcaldia de Girona? I Barcelona, mai abans tres candidats havien arribat a la línia de meta tan empatats. Jaume Collboni, Ada Colau, Xavier Trias. A més, amb l'incentiu que aquesta nit, quan tinguem el resultat definitiu, guanyar no té per què ser sinònim de governar, com bé sap Ernest Maragall, que fa 4 anys al vespre es veia alcalde, es veia el primer alcalde d'Esquerra Republicana, i avui sembla, segons les enquestes, descavalcat d'aquesta cursa. Però veurem, perquè el dia i evidentment la nit seran llargs. La guerra política va del poder municipal socialista, sempre poderós a l'àrea metropolitana, però també de la capacitat d'Esquerra de penetrar-hi, de la necessitat de Junts de reforçar-se després de sortir del govern de Catalunya, però també de l'encara més necessitat del projecte dels comuns per retenir l'Ajuntament, perquè allà hi tenen el centre, el cor de la seva gestió política. Amb altres interrogants, en quina posició, quin nivell de desfilagarçament tindrà Ciutadans, que és un partit clarament a la baixa, davant d'un partit que veurem quina intensitat d'entrada té, també a Catalunya, però al conjunt de l'Estat, com és Vox. Té aquestes eleccions una dimensió evidentment estatal, amb guerra oberta, PSOE-PP, a València, a les Balears, evidentment a Madrid, com a antecedent de la gran batalla que es preveu aquest 2023, la de la Moncloa, de finals d'any. Això, si abans no se'n produeix una altra interna, depenent dels resultats d'aquesta nit, dins del propi PP, entre Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso. Amb tot això, i moltes coses més, avui arrenca aquesta apassionant jornada de ràdio, de transistors, d'eleccions. Aquest 28 de maig, dia d'eleccions. Les 9 i 3 minuts, anem a fer una ronda pel territori. Mirem de posar peu al carrer, de seguida saludarem en temps de tertúlia. Avui qui ens acompanyarà? La Tània Tàpia, la Milagros Pérez Oliva, l'Arturo Puente, el Carles Fernández, la Ivanguera. Això serà de seguida, però abans anem a veure com arrenca aquesta jornada electoral a peu de carrer, en el cas de la ciutat de Barcelona, C. Giró. Com arrenca la jornada electoral?
Doncs mira, l'escola Grèvol de Barcelona, ja estan començant a entrar els primers votants, col·locant-se ja fent fila davant d'algunes meses que encara no estan del tot constituïdes. Fins a última hora hem vist arribar alguns personal titular i suplent que ha de formar part d'aquestes meses, i per tant encara doncs no està del tot constituït aquest col·legi, però els votants ja van entrant, van agafant les paperetes i van fent cua als suplents, doncs, que ja han pogut marxar cap a casa alguns amb el telèfon a la mà fent trucades als familiars dient-los que avui sí que podran ser a dinar. Aquest és a l'escola on votarà d'aquí una estona, en principi, Jaume Collboni, però el seu equip de premsa està mirant de saber quina és la taula que ha de votar perquè no apareix a la llista. Veurem com resolen aquesta incògnita, si podrà votar en aquest col·legi o finalment serà un altre.
Hi ha incògnita amb el vot de Collboni, llavors?
Estaven mirant si apareix a la llista. Al principi, la mesa on ens havien dit, passava de Coll a un altre cognom ja, doncs, que no saltaven, diguéssim.
Faltava Collboni a la llista on ha d'anar a votar.
La llista, almenys, on ens han convocat. Aleshores, estan mirant què passa, si és que d'anar a un altre col·legi o és alguna de les altres taules que hi ha en aquesta escola.
Doncs que ho revisin bé, perquè si un dels candidats a l'alcaldia avui va al col·legi electoral i no pot votar, té la Marinera. Gràcies, Cesc.
Podríem trobar la primera anècdota del dia.
Sí, sí, podria ser una de les anècdotes del dia. Evidentment, no li anirà d'un vot, o sí, mai se sap en aquestes eleccions. Deixeu-me passar per Tarragona. Esteve Giral, bon dia.
Bon dia.
Com ha arrencat? No sé si aquí Pau Ricomà troba el lloc on ha d'anar a votar o no.
Doncs consta, Xavi, que Pau Ricomà no estigui a la llista. Per tant, hauria de votar amb normalitat a partir de 11:45 del migdia. Ha començat aquesta jornada electoral, doncs déu-n'hi-do, afluència força de veïns i de veïnes, sobretot gent gran, allò de tenir una mica el dia fet, no? De tenir la feina feta. Van entrant i sortint d'aquesta escola de César August aquí al parc del Francolí de Tarragona, tocada per Francolí, del riu Francolí. Aquest cel tèrbol, no amenaça pluja, la temperatura és superagradable, i anar i venir de gent, algun veí despistat, m'ha sorprès, preguntant, Xavi, si avui es votava a banda de l'alcaldable de la ciutat de Tarragona, també per les autonòmiques. Hi ha gent que no ho acaba de tenir clar.
Vaja, s'han buscat la papereta de les eleccions catalanes, eh?
Sí, buscar la papereta que no tocava.
No serà perquè no ho hem repetit, eh? Però vaja.
Sí, hi ha gent que viu el seu món. I s'han repartit fins i tot números aquí a l'entrada, eh? Mira que eren amb prou feines una desena de persones, però jo de voler ser el primer, no, senyora, que jo sóc el primer, que tinc el número 1. Jo crec que això de veure tantes cues per la tele, al final la gent li acaba atrofiant una mica el cervell, però la veritat és que normalitat, afluència prou de gent, no està previst que s'arribi als nivells de participació d'ara fa 4 anys, quan es va viure un absolut rècord, deies abans, enmig d'un clima, doncs, empès pels presos de l'1 d'octubre, però déu-n'hi-do la gent, a mi em sorprèn, doncs, que va entrant i sortint d'aquí de l'escola César August. Amb normalitat comença la jornada electoral aquí a Tarragona, jornada molt i molt emocionant, això és el que es preveu, ho explicarem al llarg del dia.
Gràcies, Esteve. Anem saltant, efectivament, perquè no només Barcelona, Tarragona, tampoc no està clar quin pot ser el resultat, no ho està tampoc a Girona, que hi ha un canvi d'alcaldia, de qui ha estat l'alcaldessa en els últims anys, i això sempre pot implicar canvis en els resultats electorals. Bàrbara Julve, bon dia.
Sí, bon dia. Doncs mira, aquí a Girona, normalitat, al pavelló de Palau, hi ha 14 meses, és un dels col·legis més grans de la ciutat. Les meses s'han constituït sense incidències, com dèiem, mentre es formaven. Això sí, ja han arribat alguns votants també despistats, que es pensaven que podien dipositar el seu vot, però han hagut de girar cua, òbviament, perquè el col·legi encara estava tancat. A les 9 en punt, ha obert portes, i ja hi havia, doncs, gent fent cua, i ara mateix hi ha una cinquantena de persones votant. Interventors i apoderats dels diferents partits ja són a dins per controlar que el funcionament, doncs, de la jornada sigui correcte, i en aquestes, doncs, eleccions, són eleccions també emocionants perquè es preveuen diferents, en què la ciutat podria encaminar-se cap a un triple empat a les urnes amb Junts, Guanyem i PSC, que es disputen ser la força més votada. Per tant, els possibles pactes, en el cas més que probable, que cap candidat arribi a la majoria absoluta, presenten un ampli mosaic, aquesta vegada amb múltiples escenaris. Tot dependrà, això sí, de la participació, que almenys aquí a Palau sol ser molt i molt alta.
Gràcies, Bàrbara. I tanquem cap a Lleida, on hi tenim el Julen Andrés. Una batalla també la de Lleida, que no està gens clar com podria acabar. Julen, com arrenca el dia?
Bon dia, Lleida. Ens trobem aquí al Centre Cívic de Balàcia, el col·legi electoral més gran de la ciutat, i on ja han començat a votar els primers lleidatans. Més o menys hi havia una vintena de persones esperant a que obrissin les portes. Ara, de fet, acaba de votar el candidat del PP, Xavier Palau. En aquesta hora també està previst que ho faci en un altre col·legi electoral, això sí, Fèlix Larrosa del PSC, un dels candidats que opta a ser la força més votada, juntament amb Esquerra Republicana, a Miquel Pollo, fins ara paent cap. Pollo votarà aproximadament a les 10 del matí. Es tracta d'un duel que ja es va viure l'any 2019 i on van guanyar els republicans, trencant així amb l'hegemonia socialista després de 4 dècades.
Gràcies, Julen Andrés. Doncs aquesta és la repassada per algunes de les grans ciutats del país, les 4 capitals, en una jornada que tindrà ressons a tot el país, òbviament, perquè hi ha moltes contestes electorals, moltes coses en joc, molts consells comarcals, moltes diputacions que s'estan disputant i molts ajuntaments que no està clar com poden acabar. Però, evidentment, hi ha una batalla també a nivell estatal, perquè no només es produeixen aquestes eleccions municipals a tot l'estat, sinó que també es produeixen fins a 12 eleccions autonòmiques, i aquí, tenint en compte que és any electoral de batalla a Moncloa, és evident que hi ha una prèvia, una mena de test d'estrès entre els lideratges de Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Hola, Armenteres, bon dia.
Hola, què tal, Xavi Bundó? Bon dia.
Bueno, m'han dit que Pedro Sánchez volia ser el primer gairebé del seu col·legi electoral, però són les 9 i 9, no sé si ha votat ja.
No, bàsicament perquè encara no ha arribat.
Vaja.
Sí que han votat una cinquantena de persones. Som al col·legi Nuestra Senyora del Buen Consejo. Aquest col·legi que és històric perquè és on hi voten sempre els presidents espanyols que s'empadronen a Moncloa. Tots s'hi han empadronat. De fet, Pedro Sánchez ho va fer ara fa uns mesos. Fins ara votava on tenia el col·legi electoral de la seva residència, que és a Pozuelo de Alarcón, fora del municipi de Madrid. Per tant, fa uns mesos es va empadronar a Moncloa i torna a votar aquí, com en el seu dia va fer Zapatero, ho va fer Aznar o ho va fer Felipe González. L'excepció era Mariano Rajoy, que mai es va arribar a empadronar al Palau de la Moncloa.
Armenteres, déu-n'hi-do la jornada que ens espera, també en perspectiva madrilenya.
Sí, tu ho has dit, hi ha moltes batalles obertes. Òbviament, a nivell estatal hi ha una batalla que és qui aconsegueix més vots, si el PSOE o el Partit Popular. L'última comtessa electoral de municipals la va guanyar de calaix el PSOE. Clar, quin és el plantejament que ha fet els socialistes? És no perdre res, intentar aguantar el que pot ser una ventada del Partit Popular, i no en va tot l'equip d'Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. El que insisteix a dir és que això són unes primàries de cara a les eleccions generals, que en principi seran, si no finals d'anys, a principi de 2024.
Armen, no te'n vagis enlloc, eh? De seguida, quan arribi Pedro Sánchez, que tot i que ha dit a les 9 ja són camí d'un quart de 10, quan arribi Pedro Sánchez ens ho fa saber, i si vols col·laborar amb tertúlia, evidentment, tens la línia oberta.
Aquí estem, a més, escoltarem Pedro Sánchez, perquè Pedro Sánchez dirà coses, i que ens han dit que farà una declaració que serà breu, en principi sense preguntes, però vaja, el que ens podem esperar de sempre, que és aquella crida a la participació habitual que fan tots els polítics, poca cosa més poden fer un dia com aquest.
Gràcies, Armen. Les 9 i 11. Doncs així arrenca aquesta jornada electoral. Deixeu-me saludar qui ens acompanya avui. Què tal, Carles Fernández? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Hola, Milagros Pérez Oliva. Bon dia.
Bon dia.
Mira que t'has enfocat el micro cap a l'altra banda. Has hagut de fer aquí un retroceso. Deixa'm saludar també l'Arturo Puente. Com estàs, Arturo?
Hola, molt bon dia.
La Iva Anguera. Hola, Iva.
Hola, bon dia.
I des de Madrid, la Tània Tàpia. Hola, Tània. Bueno, des de Madrid. És que ja cada dia que la saludo està en un lloc diferent. Estàs a Madrid o no avui?
De moment des de Madrid.
Vale,
sí, de moment des de Madrid. Tertúlia, votar i cap a Barcelona.
Tertúlia, votar i cap a Barcelona. O sigui, acabes la jornada a Barcelona.
Sí.
Ah, sí?
Sí,
o sigui, agafes tren avui mateix. Vale, vale.
No és avui mateix,
no és moviment. És professional el compromís o és dòcil?
És professional, és professional.
Ah, val, d'acord. 3 minuts i un quart de 10 del matí. Ara de seguida anirem un moment a la pausa i m'agradarà escoltar-vos, però us he de dir que ja m'ha sorprès una cosa, que és... jo crec que tothom compta que no són les eleccions d'altíssima participació. Però veient algunes imatges, m'ha sorprès. Ja sé que sempre hi ha gent fent cua, eh? Que és un país que li agrada molt fer cua i fer-la malament.
I però, fa bon temps.
Bueno, igual aquest és un factor important. De fet, hola, Martí
Oliveres, bon dia. A Madrid no,
A Madrid no fa bon temps?
No.
Està plovent? Plou, eh?
Bueno, és així, Grisot, ha plogut i va haver una tempesta i brutal, però bueno, esperem que això no faci que la gent estigui enrere, vaja.
Bueno, Martí, de fet, plou en molts llocs de l'estat, eh?
Sí, sí, sí.
De plou
fet, mira, el País Valencià, no massa lluny de les Terres de l'Ebre, aquest matí i matinada hi ha estat plovent. Pot fregar el Montsià, algun ruixat ara al matí, o cel més tapat en aquestes zones del sud. A la resta, de moment, aquest cel tèrbol a Catalunya, amb pols sahariana, que es mantenen amb aquests nivells de concentració força elevats, aniran a més la setmana que ve, però sol, alguns núvols poc importants, i no serà fins a l'hora de dinar, ben dinat, quan començaran a activar-se ruixats i tronades al nord, o sigui que serà una tarda una mica moguda en capitals pirinenques. De fet, totes les capitals poden rebre pluja aquesta tarda i avançar fins a Berga, fins a Olot, fins a Ripoll, Prats de Lluçanès, Vic, Solsona, Tremp. Hem esmentat aquestes capitals, doncs, que al final del dia, sobretot ja quan vagin tancant aquests col·legis, doncs poden rebre alguns xàfecs localment forts. Tenim avisos d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya, però ara al matí migdia, si aneu a votar, a la majoria de zones, doncs màniga curta, perquè déu-n'hi-do com anirà pujant la temperatura.
2 minuts i un quart de 10 del matí. Em permeteu que vagi 3 minuts a la publicitat i de seguida comencem a obrir boca del que són aquestes eleccions, i pendents, evidentment, primer de Pedro Sánchez, de quan vulgui votar, i segon de Jaume Collboni i aquest estrany afer que de moment no el troben a la llista del seu col·legi. A veure què és el que ha passat. Ara de seguida hi anem.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Ser jugador de la selecció espanyola de futbol fa que tots els focus estiguin sobre teu. Però aquests focus no haurien d'estar només sobre nosaltres, sinó també sobre aquests joves que, juntament amb els seus pares i avis, segueixen fent del nostre país el país més bo del món. Aliments d'Espanya, el país més bo del món.
Doncs, com vols que te'l talli?
Doncs mira, vull el serrell curtet, curtet i molt marcat, els cabells per sobre de l'espatlla llisos, llisos, i també amb tanyeses de negre ens aveja. I posats a fer amb maquilles al contorn dels ulls, així, estil egipci.
Vaja, un look com el de la Cleopatra.
Això, com el teu.
Nou Rasca Cleopatra de l'11, amb premis de fins a 100.000 euros i molta diversió. El Rasca Cleopatra està de moda.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Gourmet La Vanguardia i Cavieroli et porten un pack d'alta cuina per als teus aperitius. Tres tipus de Cavieroli Drops i una salsa d'oliva verda líquida. Anxoves de l'Escala, musclos edició limitada La Cala, formatge a la vinyeta, ametlla espanyol i cervesa artesana gratisca. Tot per tan sols 49 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Xulong.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
La cançó d'aquesta setmana és Graceland, el tema que dona títol a un dels àlbums més destacats de Paul Simon. En coneixeu la història? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
1.
RAC1.
Aquest diumenge és Super Diumenge a RAC1. La Lliga i les eleccions es decideixen a RAC1. Des de les 8 del matí, seguiment de la jornada electoral al Via Lliure amb Xavi Bundó.
Dues hores perquè obrin els col·legis electorals.
A partir de les 6 de la tarda, futbol i eleccions amb Jordi Basté, Xavi Puig i Anna Ballonesta.
Gols i vots a RAC1.
A les 7, València Espanyol, Girona Betis i Barça Mallorca amb Edu de Batlle, Miquel Agut i Joan Maria Pou.
La rematada, gol!
I a les 8 del vespre, futbol, sondejos i el recompte amb les redaccions d'informatius i esports.
La nit serà molt llarga i no és cap tòpic.
Aquest fora tenim en marxa els primers mítings de campanya.
Aquest diumenge és Super Diumenge a RAC1.
RAC1. Tots som
Fot-li Basté.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Passen dos minuts d'un quart de 10 del matí. Estem acompanyats de la Tània Tàpia, de la Milagros Pérez Oliva, de l'Arturo Puente, del Carles Fernández i de la Ivan Guera, en una tertúlia que avui serà un palet més llarga de l'habitual, conveni, fins a les 11 del...
Farem tertúlia electoral.
Tertúlia electoral fins a les 11 del matí i, evidentment, pendents no només de la gent que va votar, que, per cert, insistia abans que m'ha sorprès. El Carles em diu, és l'habitual, però m'ha sorprès veure gent fent cua, perquè hi havia aquesta mena de concepció general que són les eleccions que no generaven un entusiasme molt gran, i de fet hi ha un oient que ens ha enviat, ara estic esperant que ens digui la ubicació exacta, una cua bastant considerable, de gent bastant considerable, estic parlant d'unes quantes desenes de persones fent cua al carrer en un col·legi electoral, no sé on és aquest exactament, ara ens ho dirà. Què queres a dir?
No, que fa una mica de pinta també que les primeres, la cua de primera hora mm-hmm. és de gent que vol fitxar i marxar, no? Vull
dir, que volen anar a fer altres coses.
Sí, no? I, oye, fa molt bon dia avui, a Barcelona almenys, i, escolta, vull marxar al que sigui, a fer esport, a la platja, a no sé què.
De fet, és que durant tots aquests dies hem parlat molt d'abstenció, però també d'indecisos. És a dir, el cúmul de gent que no contestava res concret a les enquestes ens deixa una mica cegues respecte al que pot passar en termes de participació, fins i tot dels resultats amb aquestes eleccions, tant a Barcelona com a la resta de capitals catalanes.
En el cas de Barcelona, aquest percentatge d'indecisos també ve molt per determinat, perquè hi ha tres candidats que estan a frec, i són tres que tenen fronteres de dubte entre un i altre, diríem, sí. No? Llavors hi ha gent que pot dubtar entre Collboni i Colbau, entre Collboni i Trias, i entre Trias i Collboni, no? Però...
Trias i Colòvia, no.
Has fet una cosa que has dit entre Collboni i Colbau, que m'ha agradat molt perquè s'assembla a la portada del periòdico. Sí. Heu vist aquesta fotografia? Sí.
M'ha fet una mica de coseta, eh?
És molt inquietant.
No sé si m'agrada.
És molt inquietant.
A part, jo no l'acabo d'entendre.
No sé si cal
no, no li veig la necessitat, no li veig la necessitat, la veritat.
Sí, no hi ha res a entendre, no? Està tot embarrassat allà. És una mica Mr.
Potato. La necessitat, vull dir, no entenc la necessitat de fer això.
Hi ha, hi ha els ulls de Trias, les orelles de no sé qui, bueno, és tot una miqueta inquietant.
Hi ha alguna que és com, no? Sí, sí. Pepe Navarro.
Sí, 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 sí. Bueno, en tot cas, les 9 i 20. Deixeu-me passar per al col·legi electoral de Jaume Collboni, perquè em sembla que ja hem arreglat el tema. Cesc, està arreglat això o no? Pot votar Jaume Collboni?
Ja s'ha resolt aquest petit infart a Camp PSC que han tingut aquest matí. Al final, en una altra mesa, és a dir, ens havien convocat a una mesa i serà a una altra. El que passa és que han patit molt perquè en aquestes eleccions hi ha hagut força canvis pel que fa a col·legis electorals a molta gent i deien, ostres, que no ens haguem confiat i haguem anat a un vot sempre i l'hagin canviat. Però finalment no, votarà el Col·legi Grèvol de Barcelona, l'Escola Grèvol de Barcelona, on estava previst.
Val, perfecte. D'aquí una estoneta, em sembla, no?, a quarts de 10.
Sí, 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 d'aquí a 10 minuts.
Val. En fi, quan arribi Jaume Collboni ens ho fa saber, d'acord?
I tant, mentrestant van arribant altres votants.
Un dels grans candidats a guanyar les eleccions a Barcelona. Que això ja ho comentàvem l'última vegada que vam tenir eleccions, aquesta decisió de a quina hora vaig a votar no és menor, no? Tenint en compte quan tries a quina hora vas a votar, tenint en compte l'agenda mediàtica, d'alguna manera. Que Pedro Sánchez digui, jo aniré a votar a les 9, espereu-me que vaig a la...
Són més hores de tall de veu.
Sí, no?
Clar.
No, i és el primer impacte, segurament. Sí,
i a part que el seu, diguem, serà el tall de veu que repetirà ben bé fins a migdia. Uh-huh. Llavors, quan abans vagis, més impactes tens.
Si tu siguessis de gestionar el vot d'un candidat, a les 9, eh?
A les 9, com un clau.
Però que fossin les 9, Carles, perquè mira, les 9 i 20 encara no ha aparegut, vull dir, s'ho deu estar pensant, no ho sé, és veritat que és un dia com per posar, sabem, abans ho deia l'Armenteres molt bé, no?, serà un missatge previsible perquè massa res més no poden fer, però és important per al PSOE, perquè aquesta setmana...
Qui és el primer que diu la fiesta de la democràcia?
Ara!
No, però és important per al PSOE perquè
un dels temes
aquesta setmana... dèiem, perdoneu, aquesta setmana només una dada, dèiem que teníem entre un 10 i un 15% d'indecisos entre els seus votants, és a dir, en l'última enquesta del 6 només el 61% dels votants socialistes tenien clar que anirien a votar i votarien socialistes, és a dir, en el PSOE li va molt aquesta mobilització final, malgrat que les seves dades no coincideixen massa amb el que deia el 6 també, que diu que només un 6% acaba decidint el dia de les eleccions, és a dir, que molta de la gran majoria ja ve amb la feina feta de casa i sap qui votarà, però sí que és veritat que hi ha com més de 3 milions indecisos a tot l'estat en les eleccions avui, abans ho dèieu, municipals, però també a 12 comunitats autònomes. Per tant, serà important veure què decanta això, perquè hem fet moltes enquestes a Barcelona, parlem molt clar d'un triple empat i veurem si no tenim sorpreses de tota aquesta part d'indecisos que s'acabi doncs decantant cap a un costat o cap a l'altre. Sembla clar, això sí, que Esquerra s'ha despenjat d'aquesta cursa, ho tenen clar, em sembla, fins i tot a dins del partit, que ja com a molt donaria un bon resultat tenir-ne 7, màxim 8, però que saben que s'han despenjat aquesta cursa, però veurem quin paper juguen aquests indecisos perquè poden decantar la balança cap a alguna cosa que no hem previst prèviament.
Des del vostre punt de vista, ara insisteixo, esperant l'arribada de Pedro Sánchez, Arturo, quin és què és el que et fixaràs més en aquestes eleccions? Potser començo amb l'àmbit més català.
Sí, és clar, Barcelona és la, jo crec, la joia de la corona tant a les eleccions catalanes com a nivell estatal. Moltíssimes coses passen per, es decideixen a Barcelona, pel PSOE és, pel PSC és importantíssim guanyar i obtenir l'alcaldia, si pot ser l'únic triomf del PSOE aquesta nit. És a dir, jo crec que avui des de Moncloa i des de Ferraz no estan pensant en la fiesta de la democràcia, sinó en, a veure si no la fotem en molts llocs, perquè tenen molts llocs amb molts problemes. País Valencià és una cosa importantíssima perquè no perdrà per Ximo Puig, alcaldia de Sevilla, comunitats que poden estar
Mira, està arribant Pedro Sánchez, em sembla?
Sí.
Ara mateix, a aquesta hora del matí, està arribant Pedro Sánchez en el seu col·legi electoral. No sé si tenim l'Armenteres. Armenteres?
Sí, tant Pedro Sánchez que agafa la seva cartera com a qualsevol votant. El que ha de fer és treure el seu document d'identitat, l'entrega en aquests moments a la presidenta de la mesa, ho veiem amb una visibilitat molt reduïda. Són tres dones les que seuen en aquesta mesa. I res, d'aquí un, dos minuts, en principi vindrà cap aquí, amb un pati exterior que hi ha al costat d'aquesta mesa. A més, està votant al mig d'un passadís, una mesa electoral muntada no en una classe, com sol ser habitual, sinó en un passadís d'aquesta escola, que és molt, molt gran. Clar, a Madrid es vota doble, es vota a la comunitat i es vota a l'Ajuntament.
Sí,
i a Pedro Sánchez sí que li deixen fer això de col·locar la papereta a l'urna, que no tots els presidents de mesa ho deixen fer.
Això és un debat de tensió, votat... del president de mesa que diu, no, l'he de ficar jo la papereta a l'urna, no? Digue-li al president del govern d'Espanya.
Ha votat a la comunitat primer, ha votat a la comunitat primer i l'Ajuntament de Madrid després. Li podríem demanar el vot, però clar, suposo que la resposta deu ser bastant òbvia, no?
No crec que hi hagi sorpreses, no?
Home, Arben!
Aquí hi ha un element.
És un Pedro Sánchez, per cert, deixa'm dir, Armenteres, d'esport una mica, eh? O sigui, és un Pedro Sánchez sense corbata, sense americana, fins i tot, amb camisa i jaqueta.
Sí, amb texans i caçadora.
Ara, exacte, com molt del poble, per entendre'ns, eh? Molt poc institucional. I què anaves a dir, de quin element?
No, que és curiós que s'hagi empadronat al Palau de la Moncloa quan en els primers anys de presidència el govern espanyol no hi estava empadronat. Clar, hi ha una diferència, que abans estava empadronat a Pozuelo de Alarcón hi ha un govern del PP amb una majoria de dretes, amb molts vots de Ciutadans i a Vox, i en canvi a Madrid la batalla és òbviament més renyida. Ara comencen la cursa aquí perquè Pedro Sánchez fa tot una volta, el veiem esperant a l'altra banda d'una galeria, en aquest pati interior. A més, comença a ploure, comença a ruïnejar de nou a Madrid. Suposadament vindrà cap allà. Està parlant amb apoderats del PSOE en aquests moments.
I us posen en exterior. Home, ja, igual us podríem buscar un lloc tapadet.
No, quasi s'oblida el DNI, no sé si ho has vist, eh? Li han hagut de donar des de la mesa, ell ja votava i se n'anava, i li han hagut d'entrar al DNI i ha hagut de recuar.
Presidente.
Has fet una finta de marxar amb el que ell ja havia votat i ja marxava tu.
Ja nervis a Ferraz.
Dic que no us han posat un lloc tapat, eh?
No, ni tampoc ens han donat micro. Això vol dir que ens haurem de barallar entre tots fent colzes per poder col·locar tots els micros, que és una d'aquelles coses que la pandèmia al sector del periodisme va eliminar bastant. Per a tot arreu et solen posar un micròfon i tu t'endolles i aire, ja ho pots sentir. Del que coneixem com a canotassos, si se'm permet l'expressió, havien desaparegut bastant en aquests últims anys.
Armenteres, nervis a Ferraz, com deia l'Arturo Puente?
Mira, no.
No?
L'entorn de Pedro Sánchez no està nerviós, no. Creuen que, òbviament, perdran vots en referència al que va passar fa 4 anys. Clar, fa 4 anys a les municipals el PSOE va treure 1.600.000 vots al Partit Popular. I aquesta és una de les dades que serveixen bastant per calibrar quina és la implantació al territori que tenen els partits en eleccions municipals. Sí que és veritat que comencen a córrer enquestes i, òbviament, un perquè som professionals i dos perquè no ens vulguem buscar problemes, no ho podem explicar, i cadascú va una mica la seva. Les enquestes que surten de l'àmbit del PP són molt favorables al PP. Arriba Pedro Sánchez amb el seu cap de comunicació, el situen al mig, i em sembla que el podrem escoltar en directe. Si arribo a col·locar-me darrere, i ho estic aconseguint. Pedro Sánchez, en directe.
L'Armen sempre ho aconsegueix.
Cuando me digas. ¿Sí? Bueno, buenos días a los medios de comunicación. Gracias por atender esta breve declaración. Ya, muy bien. Esta es la pena, ¿no? Que tenemos, por desgracia, en una jornada electoral, en una democracia tan importante, tenemos a los intolerantes, la descalificación, el ruido, la crispación.
No sentí bien el crit que le han fet, ¿eh?
Que te vote chapote.
Las elecciones son muy importantes. Y estas lo son más, entre otras cosas, porque estamos eligiendo los gobiernos municipales durante los próximos 4 años de más de 8.000 municipios, de 12 comunidades autónomas, de 2 también ciudades autónomas. Por eso a mí me gustaría trasladar que es muy importante que vayamos a votar en el día de hoy, a todos y cada uno de nuestros colegios electorales, y que lo hagamos además en positivo, olvidando esta intolerancia, este ruido, esta descalificación, esta crispación que tratan de instalar una minoría. La mayoría de los ciudadanos, estoy convencido, va a votar en positivo, va a votar con respeto, con reflexión, y sobre todo votando en lo importante. Lo importante es la sanidad pública, es la educación pública, son las políticas de vivienda para nuestros jóvenes. Así que cuantas más personas vayamos a votar en el día de hoy, mejor para nuestras instituciones, más fuerte será nuestra democracia, y yo confío, porque además conozco al pueblo español, que así será.
¿El sistema está garantizado?
Gracias.
No accepta preguntes. Li pregunta pel sistema, per tot el... És evident, per la roda de premsa de Francesc Vallès, en què, evidentment, havia de donar garanties que el sistema electoral funciona després de tots els petits escàndols, si voleu dir-ho així. No sé si dir-ne grans escàndols, però petits, com a mínim, sorprenents, jo crec, per la gran part de l'opinió pública, que comptava que l'any 2023 en un estat com Espanya no hi hauria compra i venda de vots amb aquesta facilitat, però que ha estat l'últim cop final a la campanya que s'ha utilitzat de forma evident per part del Partit Popular per atacar el partit de govern i que Pedro Sánchez no ha volgut respondre.
I han turbiat molt la campanya, no? És a dir, la recta final de la campanya pràcticament hem parlat només d'aquesta qüestió. Vam començar parlant d'ETA, que tampoc no era un gran debat, però és veritat que al final pràcticament només s'ha parlat d'això. És cert que ha assistit, vull dir, que no és la primera vegada que passen aquestes coses, que tots els partits, és a dir, jo crec que s'ha focalitzat molt en unes situacions que afectaven al PSOE i que, per tant, és normal que li desgasten més el PSOE, però no és especialment una cosa que l'hagi passat només al PSOE històricament, ha passat en altres llocs, i crec que, en fi, és molt important donar el missatge que aquestes coses poden passar, però que estan molt dimensionades i que és molt, molt difícil que hi hagi un frau massiu, és a dir, no això...
En aquest sentit, si ens heu posat dues dades de context, perquè l'altre dia miràvem què havia passat en altres eleccions, no? I el Ministeri de l'Interior ens deia que a les eleccions del 2019 hi havia hagut fins a 65 infraccions penals per haver vulnerat la llei electoral. No entraven en el detall de quin tipus de fraus, però sí que hi havia hagut, doncs, aquests delictes constatats.
Perdona un moment, Armenteres, què passa?
Mira, al carrer en aquests moments, 150-200 persones ben bones aplaudint a Pedro Sánchez, contrarrestant, per tant, el crit que li han fet a dins mentre estava fent aquella declaració. És força inèdit, això, perquè en aquest col·legi electoral també hi votaven al seu dia, ho hem explicat abans, gairebé tots els presidents espanyols, a José Luis Rodríguez Zapatero, qui el venien a escridassar quan cridava. Sí que és veritat que el que estem veient, que qui aplaudeix, bàsicament, gairebé tothom va amb una acreditació com a apoderat de col·legi electoral, doncs ja, per part del PSOE.
És a dir, que aquesta vegada el PSOE ha sabut preparar les coses, home, com Déu mana.
De totes maneres, Armenteres, és significatiu que, fixeu-vos que Pedro Sánchez va votar. No estava extraordinàriament amb una cara d'aquelles lluminoses, per entendre'ns, no? No sé si dir incòmode, tampoc no seria incòmode, però el primer que fa quan comença a parlar és que li criden aquest que te vote chapote, fent referència a l'inici de la campanya electoral, que van ser tot el tema de les llistes de Bildu, i l'única pregunta que li fan, i que no respon, té a veure amb la darrera de les polèmiques, no? O sigui, atrapat Pedro Sánchez fins i tot a l'hora d'anar a votar de les dues polèmiques, bueno, que han marcat aquesta campanya electoral.
Això és l'ecosistema, no?, de Madrid també, molt.
Però que marca molt la dinàmica nacional, i jo crec que és cert que per descomptat que no estan en qüestió el sistema democràtic ni la neteja de les eleccions al conjunt d'Espanya, però respecte al que havia passat a altres convocatòries electorals, tenir una ciutat autònoma on el 20% del vot està en joc i anem a una invalidació de les eleccions pràcticament segura, home, va molt més enllà del que havíem vist fins ara, que era, doncs, la gestió fraudulenta de vot en residències de persones que no podien decidir realment per elles, o sigui, petits fraus que difícilment podien posar en qüestió un resultat electoral. Ara no hem vist això.
Mira, just està votant ara Jaume... Tania, està votant Jaume Collboni ara mateix, Cesc?
Sí, sí, Jaume Collboni, que ja està davant la urna, acompanyat de la seva família, esperant, doncs, que comprovin si està a la llista, que és el cas que sí, estan registrant el seu DNI, d'aquí un moment o altre. Mira, el president de la mesa li deixa introduir a ell mateix, en aquest cas també, al sobre. Collboni, que mira a la premsa, que vol immortalitzar aquest moment amb un somriure i aixecant el dit índex, dient alguna cosa als mitjans, doncs, que no podem acabar de sentir pel soroll que hi ha a la zona.
Parlarà, Collboni?
Ho està fent durant, sí, parlarà un cop acabi de votar a l'exterior del recinte, el podrem sentir amb més claredat. Ho està fent durar, encara no ha acabat d'introduir la papereta.
No, està fent les fotos ara, tothom està
gaudint del moment.
De fet, ahir ja ens corroborava Adrià Santa Susagna que segurament de tots els candidats Collboni és el que més li agraden les fotos.
Sí,
per tot el tema
aquest,
oi, que és així? Bastant, vull dir que sí. Ara sí, ha ficat el vot a la urna i ja està. Cesc, ara de seguida quan parli et donem pas. Deixeu-me dir una cosa, que fixeu-vos I crec que aquest és significatiu, la distància que hi ha en aquestes eleccions, en l'ecosistema, si vols dir-li espanyol per un cantó, però com deia la Mila, bastant madrileny, però que efectivament afecta el conjunt de les eleccions i el que està passant a Catalunya.
Sí, de fet, o sigui, era
són,
molt...
Viuen realitats com si no...
Contràries.
Però contràries completament. La... Per una banda, amb un Partit Socialista en alça a Catalunya, no?
Sí, és molt interessant,
com una mena de tendència que ja ve des de les eleccions de la victòria de Salvador Illa i que veurem les eleccions d'avui, com acaben, però això és contradictori amb el que passa al conjunt de l'Estat, i per altra banda no ha afectat per totes les polèmiques que han estat marcant l'agenda política i mediàtica espanyola d'aquesta setmana.
Era molt divertit el divendres compartint l'espai de premsa amb companys que han seguit tota la caravana del PSOE, que deien, ostres, clar que havia de tancar la campanya a Barcelona. Clar. És que no té res a veure amb València, que ens van dir que hi havia 6.000 persones, i si comparem amb el que hi ha aquí, ni a València hi havia 6.000 persones, ni aquí 4.000. És a dir, l'actitud de la gent... A València s'estan jugant un govern autonòmic, vull dir que en teoria no està tan malament. I en canvi l'actitud de la gent, el feeling, fins i tot l'actuació de Zapatero i de Pedro Sánchez, deien els companys que no tenia res a veure amb el que havien vist a la resta.
És que Barcelona és el lloc on clarament tindrà una... És a dir, ja veurem, no? Després els resultats són els que són. Mm. Però on... No, no, sí, sí, però vull dir que... Sí, però on
la castanya també pot ser descomunal.
Sí, no m'ho sembla, No. A mi no m'ho sembla, és a dir...
Bueno, pot ser, de fet no sabem res encara del resultat.
Evidentment, però vull dir que sabem que tindrà moltíssimes alcaldies a Catalunya.
Ah, sí.
Ah, sí, no, jo dic que Barcelona...
Barcelona ciutat.
Que Barcelona ciutat...
No, dic que has d'anar a Barcelona... Per
és tot o res.
Però vull dir que saps perfectament que tindràs moltíssimes alcaldies segures, que pots perfectament guanyar les eleccions a Catalunya, que pots tenir la primera, no?, l'alcaldia de Barcelona, o arribar primer molt fàcilment. En la resta pot passar... És a dir, si conserves el govern del Botànic, doncs home, un bon triomf, però no està gens clar. És a dir, el que és que la juga a moltíssimes comunitats autònomes. Aragó, a Navarra, hi ha moltes a la Cruïlla, a la Rioja.
El PSOE ha fet una campanya molt centrada en que es discuteixi sobre l'obra de govern, i per això ha fet tots aquests anuncis, que també han despertat uns certs recels interns, perquè alguns dels barons deia que el fet que fes en cada míting un anunci de política nacional els hi tapava la seva agenda també i col·locava el debat en agenda nacional.
És que per Pedro Sánchez i per Feijó no eren debats, no eren eleccions municipals i autonòmiques, no.
Clar,
ho eren.
I aquí la gran qüestió d'aquesta nit serà si aquestes eleccions s'anticipen o no, poden anticipar o no què pot passar a les eleccions generals. I en això tenim dos precedents que no ens aclareixen massa les coses. El 2007 el PP va guanyar les municipals per 150.000 vots més que el PSOE, però després Rodríguez Zapatero, un any després, va tornar a guanyar per 1 milió més que el PP. I, per tant, en aquesta cosa no anticipava absolutament.
Això era un any de diferència, dius, eh?
Sí, el 2007, i després les eleccions van ser el 2008. Mm-hmm. Però el 2011 sí que ho va anticipar, perquè el PSOE va perdre en aquelles eleccions 1,5 milió, i el PP va guanyar les següents generals, però només per 500.000 de vots. Mm-hmm. La qual cosa vol dir que en el cas del PSOE tot es dirimeix en la mobilització del seu electorat.
Sí.
Perquè si mobilitzen el seu electorat, i jo crec que darrerament estan mobilitzant.
La qüestió és que és veritat que mesurar-lo per vots, tampoc no sé si en unes municipals... És a dir, al final, si tens 4 o 5 ciutats grans i les comunitats autònomes te cauen cap a tu, és igual els vots.
Sí, bueno, però t'he dit que tens...
Carles i Tània.
Sí, agafant al principi és allò de Catalunya és Espanya, però com a mínim tothom ha de reconèixer que és diferent, perquè els problemes i fins i tot les campanyes electorals, però... Clar, la comparativa entre vots a municipals i vots a generals, jo crec que són dos maneres diferents de votar.
Sí. El que passa és que els candidats aquesta vegada han jugat també una miqueta a que el missatge fos clau nacional.
I moltes ciutats, i fins i tot ciutats mitjanes i demés, tenen candidatures pròpies de la ciutat només. Els independents per, els no sé què per, sí. No? I que tenen representació i que...
Com el cas de Terrassa, per exemple, que, no? Que és una plataforma pròpia de Terrassa i governa.
I que probablement són votants, no? Bé, probablement no, segur, són votants a les eleccions o al Parlament o generals d'altres formacions, sí, però sí. Que voten amb clau molt, 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 molt municipal i per això crec que hi pot haver una disparitat, no? Un decalatge alt. I l'altre és que, sí, aquí els dos... O sigui,
jo crec que tot està dit, no? Però aquí Feijó se la juga, si no li surt bé a Ayuso li segarà la gespa, i a Ayuso li sortirà bé, o molt bé.
O no, eh?
O molt bé.
Vull dir, Ayuso només pot guanyar si treu majoria absoluta.
Sí, però si, ja, si torna a fer... No,
és molt important, però vull dir que si no arriba, ella mateixa s'ha posat un llistó que no és tan fàcil de complir. O sigui, el partit en pes, Ayuso va fer una cosa una mica rara, que és dir, o tinc majoria absoluta, o sí, pràcticament em fot un
Arturo,
pinyo.
Però Arturo, jo... Vaja.
No, és evident
si
que...
Si Ayuso ja... no treu absoluta, la culpa és que tengo a Feijó. Que claro, que este tío no...
Bueno.
Me desmonta.
No està mal vist.
O sigui...
Ja.
I si guanyo, és a pesar de Feijó.
Sí.
I ja està. I per tant, sempre guanyarà.
Però és veritat que caurà en peus, eh?
Que jo crec que sempre passarà. És que Ayuso mantindrà el micro.
Segur.
Amb absoluta o sense.
Perquè s'encanta...
Tant per una banda com per l'altra guanya.
Està mediàtic de Madrid, encanta, clar.
I Pedro Sánchez, el seu futur, i el de Yolanda Díaz, aquests dos...
Espera, que vull sentir un moment a Jaume Collboni, sí. Que crec que està parlant ara mateix.
Sí, ara comença a xerrar.
A tots i totes. Molt bé, doncs bon dia a tothom. Després d'una campanya electoral que per nosaltres ha estat una campanya positiva i propositiva, on hem pogut explicar i proposar les solucions per la gent de Barcelona, doncs ha arribat el dia de prendre la decisió. Nosaltres estem convençuts que a partir de demà s'ha d'obrir una nova etapa a la ciutat de Barcelona. El que avui escollim és un nou alcalde o el nou alcalde, i per tant jo el que demano és una participació massiva i que tothom pugui expressar democràticament la seva voluntat, el seu punt de vista, per fer que les coses passin. I desitjar que la jornada, una vegada més, la nostra ciutat, la ciutat de Barcelona, doni un exemple de civisme i de participació democràtica per fer realitat la voluntat majoritària dels barcelonins i les barcelonines. Castellano?
Sí. Doncs bé, missatge molt bé. En
fi. També votant positiu, com ha dit el Pedro Sánchez.
Sí, sí. La... Una mica de futbolista, aquest de partit a partit.
Sí, però jugar... Si em deixa només apuntar un parell de coses...
Que acabi el Carles i llavors et passa la pilota.
Molt ràpid, només que... Jo diria que Yolanda Díaz i Pedro Sánchez, si Yolanda Díaz pot venir d'aquí unes setmanes a la presa de possessió d'Ada Colau com a alcaldessa, vaja, ho peta. I si Pedro Sánchez pot assistir a Barcelona a la presa de possessió d'alcalde de Colboni, ho peta.
Evident.
Si venen Pedro Sánchez o Yolanda Díaz a donar suport al segon grup de l'Ajuntament,
no
és el mateix, i no vindran. I el mateix, en aquest cas, Pedro Sánchez de València. Si ell pot anar a la presa de possessió de Ximo Puig, això, diguem, marca, pot exhibir èxit. Pot exhibir èxit i pot anar a assumir una presidència europea amb un vent de cua, val? que el decantarà o l'allunyarà més del dia a dia i de les sessions de control aquestes de titular i tot plegat, però que pot anar amb la feina feta i mostrant un partit estable que conserva llocs emblemàtics. Per tant, per mi és molt rellevant que tenir present totes les peces, no? Perquè això, i jo no descarto que segons com hi hagi els resultats electorals a Catalunya, el PSC no demana un avançament de les eleccions.
Home, clar. Bueno, aquest és interessant perquè... només un apunt, aquí passo la pilota a la Tania i després a l'Iva. La perspectiva que per al PSOE, i ara de seguida tornem a l'àmbit català, perquè si no, sembla que només hi ha gent d'eleccions espanyoles, i no és el cas. Però, tot i que són molt interessants, el PSOE està assumint que el seu graner de vots de cara al desembre és Catalunya-València. Sabent que Andalusia...
Té problemes
i Madrid ara mateix no és un lloc important. I per tant està confiant, diguem-ne, tot l'arc mediterrani, diguem-ne. No, tot això, tot aquest arc mediterrani.
Posant a la dreta.
Catalunya, València i Balears a poder accedir a la Moncloa, perquè sense això és evident que no hi arribarà. Tània.
Sí, no, jo el que volia comentar era que al final a Ferraz es fixen, és a dir, sí que són eleccions municipals i n'hi ha 12 comunitats més, però són molt importants per ells per posar, diguéssim, calibrar el pes i la força del PSOE, i es fixen molt en Catalunya, però ojo, també en Andalusia, per una qüestió, i és que el 2019 és veritat que van guanyar de carrer, però són els dos territoris més poblats de l'estat, tant Andalusia com Catalunya. Per tant, a ells els hi serveix per saber que són les dues principals, diguéssim, emissions de vot, les dues que comunitats on poden treure més vot, i llavors és molt interessant el que puguin fer. Estan més tranquils amb Catalunya, estan convençuts, a mi em diuen fons socialistes, que el cinturó vermell està completament recuperat, unes eleccions còmodes en què el procés ha desaparegut i aquí el PSC serà fort. Andalusia tenen més dubtes, és veritat que tenen quatre capitals i les poden perdre totes, a excepció de Sevilla, i complementant el que dèieu de Barcelona, és tan important el que pugui passar a Barcelona i que Collboni pugui ser alcalde al preu que sigui, que fins ara, almenys en el moment actual, no es posen ni línies vermelles en quant als possibles pactes posteriors. És a dir, jo he preguntat si una sociovergència podria ser, és a dir, si Collboni podria governar fins i tot en Trias o gràcies al suport de Trias. Aquí ningú ho nega, i és més, Esquerra Republicana fa temps que fa campanya dient que aquí s'ha obert la veda de la sociovergència, i sí, que el que té com a objectiu els dos partits és fer fora Esquerra Republicana i arraconar-la.
No només per això, sinó perquè és l'estratègia del PSC disputar l'Esquerra Republicana l'hegemonia, i perquè Illa arribi a la Generalitat la sociovergència li va molt bé.
El que passa és que, precisament, enllaçant amb això, jo crec que la gran diferència entre Barcelona i València és que a València la victòria del PSOE passa per la victòria de Podemos i Compromís. A Catalunya, o més concretament a Barcelona, la victòria del PSOE és en contra de Colau, que és un encaix en el qual es veuran coses molt interessants, com si per primera vegada en la història els interessos del PSC passen per davant dels interessos immediats del PSOE, perquè estem a 9 mesos d'unes eleccions generals.
Sí, i l'altre candidat també, perquè Xavier Trias, depèn del resultat que tingui, jo crec que torna a passar el mateix, no? Si es queda junts, té un problema, en el sentit de que a dins, no?, les dues ànimes hauran de, perquè haurà de pactar amb algú que les dues ànimes no veuen els mateixos com a possibles pactadors, i dos, si queda segon o tercer, però decideix qui és, l'alcalde també, les dues ànimes de Junts hauran de decidir. Per tant,
el que passa és que aquesta nit molt probablement treu el resultat que les enquestes més o menys pronostiquen, que és quedar en el triple empat aquest, ja veurem com, però jo crec que aquí Trias fa un cop d'efecte molt gran i s'imposa. Jo crec que definitivament aquesta nit molt probablement s'imposi una de les dues ànimes en Junts.
Correcte, però llavors
ja veurem,
continuar sobrevisquent.
Ara de seguida entrem en aquesta qüestió, de seguida. Un minut per damunt de 3:15 del matí. De la segona vota és Ada Colau, per tant mirarem d'estar-hi pendents. I, per cert, notícia, perquè això sol passar a les eleccions, ja ha tancat el primer municipi, que és Villarroia, a La Rioja. Crec que són 5. Han trigat, han batut el rècord, 29 segons de
seu propi rècord del 2019.
5 dels quals 3 més.
Clar, 29 segons, i ja ha superat el seu rècord del 2019, i per tant és el primer municipi d'Espanya a tancar.
Estan molt ben vinguts. Però s'estimen molt.
Home, clar, perquè tu imagines que van dos a votar i un decideix anar-hi a les 8 del vespre.
Ara vull menys
5. Jo me'n recordo el meu poble. Oye, no vindrà a votar el teu pare, que són ja les 5 de la tarda i volem
tancar.
No, no, que no vindrà. Llavors, ja
abstenció, marxant, i dius, no? Hòstia, abstenció. Sí, no, però no pots marxar,
sí,
no, abstenció.
Sí, sí, han d'estar esperant.
No. Hi ha 44 pobles on no hi ha eleccions, aquest any.
Ah, sí, el meu entre ells.
38 a Navarra. Ah, mira, doncs ara ens ho podràs explicar, però són pobles on no s'ha presentat ningú, sí. I la llei diu que en 6 mesos han de tornar a celebrar eleccions, però és que si no es torna a presentar ningú, crec que hi ha d'haver una espècie de gent fora, no sé.
No, jo no parlava de que no es presenti ningú, jo parlava de que hi ha molts pobles que ja tenen
l'alcalde.
Jo parlo de 44 pobles on no hi ha llistes. Cap candidatura. De fet, n'hi ha 38 a Navarra.
A Navarra.
Això ens ho explicarà l'Arturo.
Molt típica a Navarra. Els espàrrecs i no votar i no presentar ningú a les eleccions.
Sí, el meu poble.
Però per què, Arturo? És que n'hi ha com una Segòvia, una Tarol, però n'hi ha 38 a Navarra, cosa que a mi em té fascinada.
I fan consell obert després. És a dir, tots els veïns poden ser votats i es voten entre ells. Sí, perquè al final acaben votant.
És com la tradició dels consells, no?
Sí, era la tradició dels consells, dels consells municipals. És a dir, és una mica la idea de que no hi ha alcalde, sinó president del consell. Bueno, hi ha una sèrie de diferències. Té una part una mica com de que no volen competir, diguem-ne, com que és. Jo me'n recordo, al meu poble sempre era molt raro presentar llistes, quedava com una mica malament. No,
home, yes, sí, no és una desafecció de la política, sinó que és una cooperació, no?
Sí, sí, no? Sí, sí, té una mica això de...
Veïns, no? No és una desafecció.
Anem a fer-ho entre nosaltres.
El que passa és que aleshores ja no té trasllació amb els partits polítics.
No, no, clar, clar. No,
la qual
no, no.
cosa, els partits polítics els sí, representa però, un problema.
Però cuidado, que això és una tradició tan antiga que ve des d'època medieval, que els consells, la gent decidia coses tan importants com les obres de la comunitat, com se feien els enterros, qui havia de vetllar aquí, qui havia de fer tota la vida municipal. I això és una tradició que en algunes zones d'Espanya, a l'Aragó també, s'han anat mantenint. Sí. I sobre això s'ha superposat després el sistema de partits. Sobre això, però això té una base més antiga.
A Navarra, hi ha una cosa, ja que parlem d'això, a Navarra, ara en aquesta campanya, un dels temes de debat ha estat l'organització municipal. Volen fusionar pobles, no? I és una cosa, però clar, és molt complicat, perquè té moltes derivades, i una d'elles és que els partits, home, si tu guanyes en un poble que te fusionin amb un o no guanyes, dius, escolta, qui guanyarà aquí, no? I té molta qüestió de la mancomunització de serveis, totes aquestes coses que a la gent sempre li posen una mica nerviosa, però Navarra també, per cert, crec que és un dels llocs on també s'ha de mirar, Maria Chivite està també jugant-se el govern, sembla que pot mantenir-lo, però ja veurem la composició interna. Recordem que a Navarra hi ha un partit, és governant el PSN, el PSOE, amb una coalició amb Geró Abay i la marca de Podemos, amb el suport de Bildu des de fora, i la idea de Maria Chivite és mantenir això. Ara, si Bildu queda molt millor que Geroa, que és una possibilitat, que Geroa és la marca, diguem-ne, per resumir-ho ràpid, la marca del PNB a Navarra, si Bildu queda molt, molt millor que Geroa, ja veurem si Bildu no demana alguna conselleria, i seria un gran problema per al PSN.
10 minuts i les 10. Re, doneu-me dos minutets. Un moment, Tània, un moment.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Ens agradava veure'ns. Era com un joc. Un joc al qual ell no ha sabut jugar. Ja no sóc jo. Sóc la del vídeo. Sóc un puto mem.
Hi ha milers de professionals especialistes en violència sexual. Per voler-nos vives. Per voler-nos lliures. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
Històries de rentar roba amb Deter Solín.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res. Fem servir Deter Solín Mixto.
Com dius?
Sí. Podem rentar 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem?
Tu sí que en saps.
Els detergents Deter Solín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Mava Motor Suzuki, carrer Londres 3 de Granollers.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
8 minuts i arribarem a les 10 del matí. Ara de seguida us passo la pilota per seguir debatent sobre el que ha de passar avui, que són aquestes eleccions que tenen moltes arestes, com podeu veure, des del primer poble que tanca a La Rioja fins als que no volen votar
a Navarra.
No, però evidentment, eleccions que tenen molts interessos des del punt de vista local. Però abans que sentim altres candidats i puguem parlar d'aquesta qüestió, us ho explicàvem a l'informatiu. Aquest any passat hi ha hagut el tercer concert de Coldplay. I demà hi has anat tu, Carles?
El vaig seguir des de la terrassa
de casa. El vaig seguir des de la terrassa de casa.
S'escoltava perfectament.
S'escoltava perfectament.
No sé què passava, però hi va haver molts missatges de molta gent. Però els altres dies també, el primer i el segon.
Sí, jo la sortida del Bruce Springsteen la vaig sentir des de casa.
Però veus, quan
el Milagros ho sent bé...
jo no ho sento tan
bé. Ah, veus? Depèn de cap on va el vent.
Sí.
Doncs, aquesta no és la qüestió. La qüestió és que ahir es va destapar que hi havia hagut una estafa de centenars de vendes d'entrades que no representaven exactament les reals que s'havien comprat a través de vies efectivament no oficials. Ahir per tercer dia va haver-hi gent que es va quedar fora de l'estadi olímpic, van descobrir que les entrades que havien comprat no eren vàlides. De fet, els Mossos han rebut fins a 250 reclamacions i ahir feien una crida a tothom que hagi estat estafat o que ho vegi a denunciar-ho a comissaria. De fet, va haver-hi un cas d'una persona que tenia una entrada autèntica i la va vendre 70 vegades. I llavors hi va haver-hi 69 persones que van arribar i van dir, bueno, el primer que arriba, el primer que seu. O sigui, els altres 69 es queden a casa.
Una foto d'un QR que li van dir que gairebé que no passava, no?
Perquè ja havia passat l'altra persona. Deixeu-me saludar algú que ahir havia d'anar al penúltim concert de Coldplay i que es va trobar en aquesta situació de no poder-hi entrar, que és el Joan. Què tal, Joan? Bon dia.
Bon dia a tothom.
Tu hi has de ser ahir al concert de Coldplay, no?
Sí, efectivament. Jo, dissortadament, ahir tenia que fer el concert de Coldplay.
Era el primer cop que els volies anar a veure o ja els havies vist abans?
No, era el segon cop. Anys ençà vaig intentar-ho, però per uns problemes personals finalment no vaig poder anar i aquest cop, doncs, hi tornava a intentar-ho.
I què va passar? O sigui, tu arribes fins a la porta amb la teva entrada?
Jo arribo a passar... Bueno, ara us explicaré la història, però a passar dels avisos jo arribo a la porta amb la meva entrada i, com bé dèieu fa un momentet, a l'hora de passar el control de seguretat em diuen que la meva entrada no és vàlida, que em dirigeixi a una zona de verificació. Me'n vaig anar a aquesta zona de verificació, em van dir que l'entrada, doncs, no era conforme i em van entregar un justificant conforme no podia accedir en el recinte.
I per què no era vàlida l'entrada?
Aviam, jo us poso en situació, us explico. Jo aquesta entrada la vaig adquirir fora dels canals habituals, no vaig tindre l'oportunitat de poder-la adquirir, doncs, quan van sortir en massa. Llavors vaig buscar una via alternativa per obtindre aquesta entrada. Vaig a través d'un portal que es deia Tablón d'Anuncios, una persona, doncs, que venia aquestes dues entrades, que era el meu cas, que volia comprar. Vaig enviar-li les dades, aquesta persona va contactar amb mi, això va ser cap al 28 de febrer, i em va aportar totes les garanties, doncs, que ella existia. De fet, jo tinc el nom i el DNI, fotos i documentació d'aquesta persona, i mitjançant Bizum vaig procedir a pagar-li aquestes dues entrades. Ella em va fer arribar aquestes dues entrades fins divendres a quarts de 10 del matí, en el qual jo rebo un missatge de veu d'aquest mateix senyor dient-me que ell ha estat víctima d'una estafa i que les entrades que ell m'havia facilitat, doncs, semblava ser que no eren del certes, que ho lamentava moltíssim, que haver-me posat en aquest tipus de situació, que em reembolsaria tots els diners, però que no intentés ni tan sols acudir a l'estadi perquè aquestes entrades no estaven verificades. Clar, jo, passada tot això, doncs vaig intentar, perquè jo veia que vaig parlar amb Servi Ticket o amb Ticketmaster i em van dir que l'entrada era conforme, però que no em podien garantitzar que hi pogués accedir perquè s'estaven donant casuístiques de que una mateixa entrada la tinguessin N persones. I suposo que això és el que devia succeir.
Tu creus que això és el que et va passar, que la teva entrada la va revendre diverses vegades?
Sí, tinc aquesta sensació. De fet, arrel d'aquest missatge que em va enviar a mi, que per cert és un missatge comú que d'un grup d'afectats que estem connectats via WhatsApp, és a dir, el missatge que ens envia té exactament la mateixa casuística i el rol que desenvolupa amb tots nosaltres és exactament el mateix, que ell ha estat estafat i que ho lamenta moltíssim i que ens tornarà els diners, doncs fa que tots plegats, és al·lucinant, estiguem sota el mateix ventall i paraigua.
Però la mateixa persona?
La mateixa persona, sí. Està identificat.
Clar, tu n'heu identificat, teniu un nom, un DNI, però clar, no sabeu si ben bé és aquesta persona, no?
Sí, és a dir, jo tinc una foto d'aquest senyor amb el seu DNI a la mà. Clar, és a dir, pot ser un tema de suplantació d'identitat, és clar, però jo veig la foto del DNI d'aquest senyor, el seu DNI escanejat i ell amb el DNI a la mà, i tot et quadra. I tu li fas una transferència o un Bizum a algú i veus que el número de compte també quadra. Mm-hmm. És a dir, mires els seus perfils a les redes socials i aquest senyor existeix. Mires el seu perfil a LinkedIn i aquest senyor existeix. Aquest senyor, de fet, ha estat apoderat d'una societat en la qual també existeix. És a dir, és una persona que suposadament és factible que existeixi. democràcia, el que ens genera una confiança a tots plegats.
Pregunto, ho heu denunciat?
Jo tinc, bueno, m'he esperat a que es donés a aquest aconteixement, però sí, ara jo tinc cita per presentar aquesta denúncia, lògicament.
Quan sou? Perquè dius, som en un WhatsApp i som uns
quants. Doncs calculem que som al voltant de 90 persones amb una mitja mínima de dues entrades per persona.
Això són molts
calés. Nosaltres.
Són molts calés, això, eh?
Són moltíssims calés, però... de fet, el que hem detectat és que aquest mateix senyor tenia diferents perfils i es feia dir de diferents maneres amb situacions bastant similars a la nostra. És a dir, hi ha altres grups creats, no sabem si vinculats a aquest senyor o vinculats a una red o vinculats a alguna cosa més gros, que estan en la mateixa situació.
Com vas pagar per les entrades?
Jo vaig pagar 120 euros per cada entrada, és a dir, un total de 240. Perquè tampoc era un preu que estigués molt per sobre del que es pagava la taquilla, que és una entrada valorada al voltant dels 110 euros.
Clar, si estem parlant cadascú dels estafats en tenia un parell, 240 sí. per 90, estem parlant que se'n va això a més de 20.000 euros. 24.000 euros d'estafa.
No, que no és hi ha gent que ha pagat bastants més diners. Clar. i no